Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Com s'aborda el fet religiós als mitjans de comunicació? Aquesta és una de les preguntes que es feia la nostra convidada d'avui. És la Meritxell Rosselló. Ella és periodista, és tarragonina i ha fet la tesi doctoral amb el títol Acció comunicativa i fet religiós a la premsa escrita, o ha circumscrit a la premsa escrita. Avui ens acompanya per explicar-nos quines conclusions en treu. Avui és primer diumenge de mes i, per tant, tenim una nova secció des de Roma, des de Sant Pere de Roma, amb en Fernando Cordero, que ens explicarà, que ens farà balanç de les conclusions de l'Assemblea General del Sínode sobre la sinodalitat que s'ha fet al llarg del mes d'octubre, pràcticament el mes d'octubre, a Roma. I tancarem el programa, com sempre, amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Vinga, som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Meritxell, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia, bon dia.
Amb la Meritxell avui parlem d'una tesi doctoral, que té per títol Acció comunicativa i fet religiós a la premsa escrita. De fet, és una tesi que va estar guardonada amb la càtedra de Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull. Primer de tot, Meritxell, quin era el teu interès quan planteges fer aquesta tesi sobre aquesta acció comunicativa i el fet religiós a la premsa escrita?
Bé, un dels primers interessos que vaig tenir, potser perquè observava que des dels mitjans de comunicació, que sempre han tingut una gran repercussió social, veia com un cert viatge informatiu respecte al fet religiós, no? I aquesta va ser una de les primeres inquietuds en realitzar aquesta tesi, és a dir, una de les primeres hipòtesis. En segon lloc, també observava l'àmbit de la comunicació i religió que hi havia un cert dèficit també respecte a la investigació i a la recerca. I, per tant, jo veia que en les ciències de la informació presentaven més com una tensió en el camp de la política que no pas en el fet religiós. Potser en el camp de la política és més obvi, no? Perquè com que, vull dir, és més present cada dia, però totes les accions que fa un Parlament, totes les accions que fan a terme els partits polítics. I això, doncs, bueno, va ser un dels primers interessos, no?, hipòtesi. I, per últim, també perquè s'inscriu en una inquietud molt més ampla i també crec que compartida d'enteniment transcultural i concòrdia i més de convivència dintre el context migratori i la complexitat social en què estem actualment.
Uh-huh. De fet, Meritxell, abordes el fet religiós, però d'una manera general, no? És a dir, diferents confessions religioses, la catòlica, l'islam, és a dir, una mica de tot.
Sí, sí, vaig voler abarcar una mica, no? Vaig voler ampliar una mica, és a dir, no focalitzar-me amb la que tenim més extesa a casa nostra, que és la religió catòlica, l'Església catòlica, sinó que vaig voler també abordar una mica la resta de les religions, no? Potser les religions amb menys presència o les menys conegudes. I vaig fer sobretot un estudi de camp en el que analitzava era més l'element discursiu de certes notícies i el que és la competència comunicativa dels mitjans, no? Sobretot fonamentada en la teoria de l'acció comunicativa de Habermas, que em vaig centrar sobretot en la premsa escrita. Eh? És a dir, l'objecte de camp de la meva tesi és la premsa escrita, no serien, per tant, els mitjans audiovisuals i, diguéssim, la ràdio i la televisió i internet. Uh-huh. També vaig estudiar, doncs, a partir d'aquí les notícies de totes les religions, però és evident que de les que hi havia més i les que tractaven més eren de la religió catòlica. I aleshores, aquí en el nostre país, vaig trobar altres religions, com ara l'islam, que cada cop es veia que generaven més notícies, per una qüestió, jo penso, més d'immigració, i el judaïsme també molt present. Les tradicions que potser menys surten serien més les de tradició oriental, com l'hinduisme, el budisme, el que també és una altra de les que apareixia, que a vegades es confon amb l'islam, els sikhs. Doncs era una mica això, vaig abordar una mica tot aquest ventall de religions.
Abans deies a l'inici de la conversa que una mica també un dels teus interessos és perquè sempre havies detectat o havies vist, de fet la Meritxell és periodista, i havies vist com un biaix de la informació religiosa, del fet religiós. Creus que el fet religiós en general està maltractat als mitjans o sempre hi ha una versió o una visió dels mitjans del fet religiós pejoratiu, negatiu?
Bueno, és que aquí això és una de les qüestions que hi ha més debat, no? Bueno, el que a vegades s'ha abordat més amb col·loquis, bueno, i amb diferents debats. Jo penso que també és el mitjà que ho tracta, no? I és a dir, per exemple, en el cas de la meva tesi, bé, he de dir, faig un parèntesi, que clar que ha plogut bastant, o sigui, les notícies que vaig analitzar jo eren de l'any 2012. Però, a veure, també jo crec que es pot extrapolar una mica amb el que està passant més actualment, no? si ho he anat anant seguint, no? Però, per exemple, en el cas de la meva tesi vaig observar que pesa molt la ideologia del mitjà quan el tractament de la informació religiosa. Per exemple, La Vanguardia s'aproxima més al tractament del que seria La Razón o l'ABC que, per exemple, el diari L'Ara o el Punt Avui, que el diari Ara o el Punt Avui o El País, que aquests tres últims tindrien més coses en comú quant al tractament d'aquest tipus de notícies. Els tres primers tenien una ideologia política més afina a la dreta liberal, si es vol anomenar així, mentre que els últims tres tenien un to potser més crític referent a la temàtica religiosa. I, clar, en el cas de la premsa, que és el que vaig analitzar, és més difícil d'observar a vegades aquest maltractament, no? Perquè els periodistes poden jugar més amb les paraules i les frases, en canvi, en la ràdio i sobretot la televisió, les imatges tenen més força, potser, perquè... I potser aquest maltractament es veu més a primer pla. No ho veig des d'aquest punt de vista. Per exemple, un cas evident serien els programes d'humor on el tractament és més caricaturès, no? Però en els informatius s'hauria de veure els talls de veu o les imatges que en destaquen. En qualsevol cas, això de si està maltractat o no, jo penso que és més l'ideari del mitjà, no? Que incideix a l'hora del tractament. I en aquest sentit, el marc teòric de la meva tesi doctoral era la teoria de l'acció comunicativa de Habermas, i es podia comprovar una mica aquest biaix informatiu, no? Que hi ha una incidència del que Habermas en diria uns subsistemes anònims, que ells serien aquests subsistemes, en diu l'economia, la tecnociència, la política burocràtica. És com aquests interessos empresarials del mitjà de comunicació incideixen més en el tractament informatiu i, per tant, això potser degenerava en una visió més, o més, no sé si més ideologitzada, que no buscava tant, per exemple, un enteniment transcultural.
De fet, suposo que hi ha diferències, no?, també en el tractament mediàtic del fet religiós depenent del territori. Per exemple, si comparem, no sé si la tesi inclou aquesta comparativa de Catalunya i la resta de l'Estat, no? Ara, per exemple, parlaves de diaris que tenen seu a Madrid i diaris que tenen seu a Catalunya, no? I aquesta diferenciació, no?, o aquest component ideològic dels diaris, i que, per tant, això influïa en com es tractava, com es tracta el fet religiós. Perquè també un altre dels aspectes, Meritxell, és el... Dius que tot el teu estudi està acotat a l'any 2012, han passat 14 anys, però suposo que potser la situació continua sent la mateixa, no? Com s'aborda el fet religiós als mitjans de comunicació, doncs més o menys és una mateixa tònica la que han seguit aquests anys.
Sí que hi ha unes certes diferències, però jo penso que és més de matisos. És a dir, jo penso que la diferència sobretot es veu en la ideologia, en la línia editorial, en la ubicació del mitjà. Ja t'he dit, com he dit abans, he anomenat La Vanguardia, que seria més pròxima amb algunes coses a l'ABC o La Razón, que, per exemple, l'Ara i el Punt Avui seria més pròxim a vegades amb El País, no? És a dir, un tema més d'ideologia. Per exemple, a grans trets, ho diria així, es dedica més espai del fet religiós en els diaris de Madrid des d'un punt de vista quantitatiu, que en els diaris de Barcelona. Això és una de les distincions més clares, és a dir, que vaig poder observar l'anàlisi de mitjans. Però, per exemple, en més presents, per exemple, una de les coses que podria dir així com a exemple, veia més presència de religiosos de les diòcesis de la resta de l'Estat en els diaris de Madrid que en lloc de, per exemple, de religiosos o, sí, o eclesiàstics d'aquí a Catalunya, no? Perquè, clar, com he dit abans, la que té més presència és l'Església Catòlica. Ara estic parlant d'un punt de vista quantitatiu.
Sí.
I potser aquest tractament més diferenciat també vol recollir que a Catalunya l'Església Catòlica també, potser, no ho sé, això és una conclusió que n'extrec jo, ha estat sempre una mica més diferent respecte a l'Estat espanyol. En el sentit ho dic de que està més oberta respecte a altres territoris de l'Estat i està més unida a la identitat d'aquí a Catalunya. I si parlem, per exemple, de la presència de les informacions, també vaig observar que hi ha una major presència més marcada a Madrid que a Barcelona, en general, del fet religiós, més en els diaris de Madrid que a Barcelona. Un resultat que s'explicaria per un major nivell de secularització, crec aquí a Catalunya, que la resta de l'Estat espanyol.
També és important el fet de que tu has analitzat mitjans de comunicació generalistes, però també hi ha els mitjans de comunicació que només aborden el fet religiós, no? Que també és un apartat important aquest, no?
Sí, però jo vaig voler fer més en la presència del fet religiós en la premsa generalista. Uh-huh. Sí, evidentment ja existeixen portals de comunicació com Flama, que el conec bastant, el Catalunya Religió, i així com també a nivell d'estat hi ha el Religión Digital, que serien mitjans que ja estan especialitzats en aquest tema, o la revista Foc Nou, no?, aquí a Catalunya.
Catalunya Cristiana, sí. També, el setmanari Catalunya Cristiana.
Catalunya Cristiana, és veritat, que ja fa molts anys que està.
Meritxell, per acabar, estàs contenta amb les conclusions que vas treure després de fer aquesta tesi doctoral? I, de fet, com dèiem també a l'inici, no, una tesi que ha estat guardonada amb la Càtedra de Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Ramon Llull. Contenta?
Sí, no. Va ser el que era el premi va ser per mi tota una sorpresa, no? Que, en part, que me'l guardonessin i no molt contenta.
Doncs, Meritxell, el que sí que ens hem quedat sense temps, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida i que vagi molt bé i moltes gràcies.
Ah, molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies, Emil.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Fernando, bon dia i bon diumenge.
Bon dia, Emil, i bon diumenge als nostres oients.
Quanta intensitat viscuda en aquest acabat mes d'octubre, el Papa ha assistit i ha seguit de ben a prop l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes i ha publicat la seva quarta encíclica. D'aquests dos esdeveniments, que ens pots parlar d'una manera molt propera, molt directa, ja que has pogut participar al Sínode dins l'equip de comunicació de la Secretaria General, oi?
Realment un mes intens i un Papa que està atent a cada persona que s'hi acosta. És impressionant. Comencem parlant de l'encíclica d'Alexis Nos, Ens va estimar, presentada el 24 d'octubre passat sobre la devoció al cor de Jesús. Francesc destaca la importància d'una espiritualitat del cor en un context global marcat per la indiferència i la fragmentació social. A més, la nova encíclica apareix com una crida profunda a restablir la importància del cor i la proximitat de Déu després de segles de racionalisme i idealisme que han distorsionat aquesta relació espiritual. Ofereix un centre unificador per a tothom, motiu de joia que ens dinamitza i ens envia a la missió.
També estem molt interessats des del Paraules de Vida a conèixer la teva pròpia lectura personal de la recent Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes celebrada a l'Aula Pau Sisè del Vaticà. Fernando.
En aquesta segona sessió de l'Assemblea General del Sínode, els participants ja es coneixen, sabien la dinàmica del lloc, Això treu una mica d'emoció, però fa que l'ambient sigui serè, ajudi a la reflexió i al compartir. Impressionaven els moments de silenci, seguint el mètode de la conversa a l'esperit. Tampoc no eren tan noves les taules rodones, perquè ens van habituar aviat a les imatges. No obstant això, els que estaven asseguts al voltant de les taules han estat conscients de la multiculturalitat de què està conformada la nostra Església, mai millor dir catòlica. Passar de multiculturalitat a interculturalitat, a conèixer-se, respectar-se, valorar les diferents tradicions que ens aporten els altres, ha estat, segons el meu parer, un exercici transformador i estimulant, una oportunitat per conèixer i aprofundir en les realitats que estan darrere de cadascú dels participants.
Hi ha algun aspecte que us ha cridat particularment l'atenció?
Un dels aspectes que m'ha cridat més l'atenció és que els testimonis que anaven recollint per anar comunicant en vídeo el procés parlen per si mateixos d'una experiència transformadora per als pares i mares sinodals. Fer entrevistes us dona peu a tenir moments de trobada en els entrevistats que, en general, mostraven gratitud i satisfacció per estar vivint aquest moment històric de l'Església, entroncat en el Vaticà II. No he notat ni pors ni reticències. Potser algú ha sentit que el procés va més lent del que esperava, però la dinàmica de generar consensos proporciona la involucració dels pares i mares sinodals, acollint les diferències i fins i tot comprenent-les i exposant els propis somnis per a l'Església, a la que ressona amb força que tots hi formem part del poble de Déu, arrelat en el nostre baptisme.
Fernando, i una paraula sobre el document final del sínode.
El document final que ha concentrat les respostes dels grups al llarg del mes és prou flexible per poder implementar la nota sinodal missionera a les diferents diòcesis i comunitats. No és quelcom estret ni encotillat, però sí que conté propostes que s'han d'anar desenvolupant en els propers anys. Un dels punts més forts des del meu punt de vista, i crec que una de les grans aportacions de l'actual pontificat, és el del discerniment. El discerniment com a base per madurar les decisions i el procés que hi ha al voltant, que concentri l'adhesió, tenint en compte que no tothom ha d'estar d'acord amb tot, en un temps d'acollida, transparència, verificació i avaluació.
Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès en aquest cas?
Novament, Emili, m'ha sorprès el Papa. En el seu discurs de clausura va dir que no escriuria una exhortació apostòlica, sinó que el document final, que ha estat treballat en els diàlegs a l'Església Universal dels últims 3 anys, tenia plena validesa. D'aquesta manera, el pontífex dona tota l'autoritat al treball sinodal en decidir, com és costum, escriure una exhortació post-sinodal. En publicar també l'encíclica sobre la conversió del cor, això ens porta a llegir que els canvis estructurals han d'anar acompanyats d'aquesta transformació del cor.
Moltes gràcies, Fernando, per aquestes reflexions. Ens veiem novament, en aquest cas ja el mes de desembre.
Moltes gràcies a tu, Emili, per l'interès en tot el procés sinodal. Ja ens veiem en test d'Advent, si Déu vol.
A Catalunya Ràdio, Paraules de Vida. El comentari de Francesc Romeu.
Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. La setmana passada, el Papa Francesc va presentar la seva quarta encíclica. Aquesta vegada no és de temàtica socioecològica, com les dues anteriors, sinó de temàtica espiritual, titulada en llatí Dilexit Nos, és a dir, ens va estimar, i que porta com a subtítol l'explicació de què tracta, sobre l'amor humà i diví del cor de Jesucrist, convidant-nos a renovar aquesta devoció per tal de no oblidar la tendresa de la fe, l'alegria de posar-se al servei dels altres i el fervor en la missió. D'entrada ja, en el primer capítol, se'ns parla de la importància del cor i de la necessitat de tornar al cor, en un món en el qual estem temptats a convertir-nos en consumistes insaciables i esclaus dels engranatges del mercat. Segons el Papa Francesc, el cor és el centre de les decisions humanes i és allà on s'hi troben les màximes aspiracions i també les preguntes més fonamentals. El segon capítol està dedicat als gestos i paraules d'amor de Jesús, els gestos amb els quals ens tracta com amics i mostra que Déu és proximitat, compassió i tendresa. Això es veu en les seves trobades amb la samaritana, amb Nicodem, amb la prostituta, amb la dona adúltera, amb el cec del camí. La seva mirada, que escruta el més profund del teu ésser, mostra que Jesús dedica tota la seva atenció a les persones, a les seves preocupacions i al seu sofriment. De tal manera que admira les coses bones que reconeixen nosaltres, com en el centurió, encara que els altres les ignorin. La seva paraula d'amor més eloqüent és estar clavat a la creu, després de plorar pel seu amic Llàtzer i patir a l'hort de les Oliveres, conscient de la seva pròpia mort violenta a mans d'aquells a qui tant estimava. En el tercer capítol, titulat «Aquest és el cor que tant va estimar», el Papa Francesc especifica que la devoció al cor de Jesús no és el culte d'un òrgan separat de la persona de Jesús. El que contemplem i adorem en Jesucrist sencer, el fill de Déu fet home, representat en una imatge d'ell en la qual sí que es ressalta el seu cor. Una imatge que ens parla de la carn humana, de la terra, i per tant també de Déu que ha volgut entrar en la nostra condició històrica, fer història i compartir el nostre camí terrenal. Veritablement, el Sagrat Cor és una síntesi de l'Evangeli. Aquesta devoció de fa segles va sorgir com a resposta al creixement de formes d'espiritualitat rigorista i incorpòries que oblidaven la misericòrdia de Déu, com per exemple els jansenistes, que menyspreaven tot el que era humà, afectiu, corporal, i finalment creien que aquesta devoció ens allunyava de l'adoració més pura al Déu Altíssim. Avui la situació és profundament diferent. Més que el jansenisme, afirma l'encíclica, ens trobem davant d'un fort avenç de la secularització que aspira a un món lliure de Déu. I això s'hi afegeix al fet que en la societat es multipliquen diverses formes de religiositat sense referència a una relació personal amb un Déu amor. El cor de Jesús ajuda els creients a alliberar-se d'aquests condicionaments, així com del freqüent dualisme de comunitats i pastors centrats només en activitats externes, reformes estructurals desproveïdes de l'Evangeli, organitzacions obsessives, projectes mundans, reflexions secularitzades. Aleshores, el resultat és sovint un cristianisme que ha oblidat la tendresa de la fe, l'alegria de l'entrega al servei, el fervor de la missió de persona a persona, l'ésser conquerit per la bellesa de Crist, la gratitud afectiva per l'amistat que ofereix i pel sentit últim que dona a la vida personal. Per tant, la devoció al Sagrat Cor ens ajuda a posar l'amor al centre de tot. En el cos central de l'encíclica també es fa un repàs de molts testimonis i devots de l'amor al cor de Jesús, des de Sant Agustí, Sant Bonaventura, Santa Caterina de Siena, Sant Francesc de Sales, Santa Margarita Maria Lacoc, Sant Claudi de Colombier, Sant Carles de Foucault, Santa Teresa de Lisieux, el cardenal Newman o Faustina Kowalska. Però sobretot ens és Sant Ignasi de Loyola. El Papa assenyala el lloc del Sagrat Cor en l'espiritualitat de la companyia de Jesús, que sempre ha proposat un coneixement interior del Senyor per estimar-lo i servir-lo millor. És comprensible, doncs, que l'itinerari dels exercicis culmina en la contemplació per assolir l'amor del qual brolla l'acció de gràcies i l'oferiment de la memòria, de l'intel·lecte i de la voluntat al cor que és la font i l'origen de tot bé. Aquest coneixement interior del Senyor no es construeix amb les nostres pròpies capacitats i esforços, sinó que es demana com un do. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Hem iniciat novembre, un mes que s'obre amb dues celebracions que per als cristians van sempre molt unides: la solemnitat de tots els sants i la commemoració de tots els fidels difunts. D'una banda, per tots sants, l'1 de novembre, recordem totes les persones que han passat per la vida fent el bé, estimant i donant la vida com Jesús. Són els sants i les santes, els coneguts i els desconeguts. Són els amics de Déu, persones autèntiques que han viscut el missatge de les benaurances. Els seus noms estan escrits en el llibre de la vida. Ells són un estímul per seguir amb alegria les petjades de Jesús. D'altra banda, el 2 de novembre, dia dels fidels difunts, preguem per tots aquells que ens han deixat i que han acabat el seu camí aquí a la terra. Els recordem amb afecte, els portem al cor. Per això preguem a Déu Pare misericordiós, per intercessió de Santa Maria i de tots els sants, perquè puguin gaudir ja de la vida eterna al cel. També els demanem que vetllin per nosaltres. Aquests dies també hi ha dos importants esdeveniments dins de l'Església: la clausura de la segona sessió del sínode dels bisbes sobre la sinodalitat i el proper Nadal, l'apertura del jubileu del 2025 que el Papa Francesc ha volgut centrar en la virtut teologal de l'esperança amb el lema Pelegrins d'Esperança. L'esperança cristiana és molt necessària en el món d'avui. Units a Déu podem mantenir viva la flama de l'esperança amb la paraula de Déu. Diguem al Pare amb fe: en tu, Senyor, m'amparo, no em fallis. Jo mantindré sempre l'esperança i et lloaré més i més. Quan caminem amb Crist, la llum i el consol de l'esperança viuen en nosaltres quan avancem pels viaranys de la vida. Per això, preguem a Jesús com ho van fer els deixebles de Maús: queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar. En el declivi de la vida, la mort és molt més present, com en aquests dies quan recordem i preguem pels absents i ho celebrem seguint tradicions dels nostres avantpassats. La globalització ha propiciat que moltes celebracions i tradicions d'altres llocs arribessin a nosaltres. En aquestes dates en què anem al cementeri, preguem pels difunts, fem la castanyada i mengem panellets, la celebració de Halloween, vigília de tots els sants, també s'ha fet un lloc. Aquesta tradició, probablement celta, no té gaire a veure amb la fe cristiana, però s'ha estès considerablement. Ha esdevingut una mena de desfilada en què la mort és la protagonista i on abunden les disfresses de personatges terrorífics. Nosaltres, els cristians, no mirem la mort amb por, sinó amb esperança. Preguem pels morts i els deixem en la pau de Déu perquè puguin arribar a la joia plena del cel. En aquest sentit, agraeixo la iniciativa de molts cristians que, davant l'expansió de la fosca celebració de Halloween, proposen celebrar la festa de Hollywins, la santedat guanya, una festa on els protagonistes són els sants i on es convida les famílies a disfressar-se de sants i donar-los a conèixer. Cal que presentem amb alegria la llum de la nostra esperança. Benvolguts germans i germanes, visquem el veritable sentit de les celebracions amb què iniciem el mes de novembre, tan arrelades a la nostra història i cultura i plenes d'esperança cristiana.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.